Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Avui, dos temes econòmics importants. Les eleccions nord-americanes, què passarà econòmicament amb aquesta victòria de Donald Trump? De seguida en parlem amb Santiago Niño Becerra i també parlarem del que ha passat, el balanç de les pèrdues econòmiques amb la Dana ha estat esfereïdor. Parlarem també de quines situacions i quines solucions tindran els veïns del País Valencià. Ho sabíem aquesta setmana, oients, Donald Trump, candidat republicà i president dels Estats Units, entre el 2016 i el 2020 tornarà a ocupar la Casa Blanca després de 4 anys. El candidat republicà a les eleccions dels Estats Units ha celebrat els resultats dels comicis la matinada de dimecres amb una compareixença davant els seus seguidors a Florida. I ha dit la frase: ajudarem el país a cicatritzar tot, ho repararem tot. Santiago Niño Becerra, què tal, com estàs?
Què tal, bona nit. Bueno, pues bé, anem fent.
Escoltàvem ara Bruce Springsteen. Segur que Bruce Springsteen no està gens content de la victòria de Donald Trump. Recordem que Bruce no li va donar suport a Kamala Harris. No sé què en penses tu d'aquesta victòria de Donald Trump.
Bueno, el diari El País publicava un article molt, molt llarg la setmana passada, escrit per Elizabeth Zerowski, que és una col·laboradora del New York Times, i analitzava l'obra d'un professor que es diu Robert Paxton i que és el coneixedor més gran als Estats Units sobre feixisme, no? I deia que la cosa és que si és feixista o no és feixista Donald Trump, no? Llavors deia que sota el seu punt de vista, deixant de banda això, Donald Trump té una característica que no va tenir ni el Mussolini ni Hitler. És a dir, proporcionalment la base social de Trump és moltíssim més àmplia que la que van tenir en el seu moment Hitler i Mussolini. És a dir, és una situació social de base que inclús supera el personatge.
Tu em deies que amb el que decidirà, amb el que farà econòmicament Donald Trump, plorarem. Per què em deies
sí,
plorarem?
Sí, jo et deia que si Donald Trump al final fa, que jo crec que no li deixaran fer, cuidado, però si Donald Trump fa tot el que va dir que faria, no sé, tres dades només, la deute pública dels Estats Units pujaria 6 bilions de dòlars més, i ja és un dels països més endeutats del món. És a dir, avui la deute dels Estats Units és més gran que el PIB i s'incrementaria en 6 bilions de dòlars. Jo només recordo que aquests 6 bilions equival a 4 vegades el producte interior brut d'Espanya. Per altra banda, tota la bateria d'arancels que va dir que posaria en marxa, a Europa concretament, li costaria 180.000 milions de dòlars. I a Mèxic quedaria absolutament desfet, perquè diu que tot el que vingui de Mèxic seria, tot el, em refereixo a mercaderies, serien gravades amb un arancel del 25%. És a dir, això és una autèntica salvatjada. Llavors, què és el que vol el senyor Trump? A darrere d'aquest Make America Great Again, a darrere d'això, d'aquest missatge, el que hi ha és un aïllacionisme econòmic. I quina implicació tindria per la població estadounidenca? La inflació es dispararia, perquè tot sortiria molt més car.
Economia, inflació, dèficit i la competència amb la Xina. Per reactivar la indústria i combatre la competència de la Xina, Trump és partidari d'augmentar els arancels, també, Santiago, un plantejament popular, però que podria reduir la competitivitat dels Estats Units en el comerç mundial, i això podria augmentar, com deies, la inflació, un tema delicat als Estats Units, i que també, com ens afecta, a Europa, com ens afecta tot això? Que és el que també ens interessa, als nostres oients.
És el que hem comentat, no? És a dir, que d'entrada, Donald Trump vol posar, almenys va dir que posaria, cuidado, vol posar un arancel universal per tot el que entri a dins dels Estats Units del 10%, això d'entrada. I a partir d'aquí, l'ajuste fino. És a dir, bueno, pues aquest producte un 20, aquell un 30, aquell un 15, aquell, és a dir, per exemple, la Xina ja ha dit un 100% e inclús un 200%. No? És a dir, a Europa, això és una estimació, eh? A Europa, tenint en compte tot el que es porta als Estats Units, és el que t'he dit, no? A Europa li costaria 180.000 milions de dòlars. Això és una autèntica salvatjada.
Torna a demanar aquesta xifra, perdona, aquesta xifra, 100, a Europa?
180.000 milions de dòlars. A Espanya li afectaria moltíssim a la indústria agroalimentària, per exemple.
Per què moltíssim. A la indústria agroalimentària?
Perquè Espanya exporta molt producte agroalimentari als Estats Units. Uh-huh. No te'n recordes el follo en aquell que es va liar amb la primera presidència de Trump, que va gravar amb una salvatjada les olives, sí, que venien d'Espanya? Sí. Bueno, pues, extrapola. Allò va ser una cosa específica perquè va escollir una sèrie de productes, però clar, ara seria generalitzat. No, des del punt de vista econòmic, una brutalitat. Per això jo crec que el poder econòmic, el gran poder econòmic dels Estats Units, no li deixarà fer tot això, jo crec.
Per altra banda, avui volíem parlar també del balanç de pèrdues econòmiques de la Dana al País Valencià. Com heu vist, empreses que han perdut estocs sencers, mobiliari, electrodomèstics, objectes personals de les cases, cases desaparegudes, gent que no té casa, han anunciat moltes ajudes, des de Manzón fins també Pedro Sánchez. Què et semblen aquestes ajudes? Seran suficients, Santiago?
Bueno, jo ahir, no sé si vas llegir la dada, però un no recordo el nom, un catedràtic de la Universitat Politècnica de València ha fet una estimació, atenció ara, per tornar a deixar les coses com estaven abans del desastre. Uh-huh. i fer totes les obres hidràuliques que s'han de fer per prevenir efectes com el que hem vist.
Sí.
Caldria
quan?
Més de 1,5 bilions d'euros. És a dir, això és més de tot el PIB d'Espanya.
Recordem que Manzón va demanar 31.000 milions d'euros. Què et sembla aquesta xifra?
Sí, això és calderilla. És a dir, en comparació amb aquesta xifra, aquests 31.000 milions, és a dir, no és tonteria. Aquests 31.000 milions el que ens han de servir és per posar en perspectiva el desastre. El desastre més gran que ha hagut a Espanya des del franquisme, és a dir, dic això perquè les dades tenen més transparència, evidentment, que durant el franquisme, va ser les inundacions d'Euskadi de l'any 83, que van costar en euros actuals 4.000 milions d'euros. I fins ara eren les més grans. Clar, és a dir, si ja d'entrada el govern ha aprovat una quantitat de 10.600 milions d'euros, això ens està donant una idea de la salvatjada que representa aquest desastre. Jo, precisament ahir al matí, vaig estar parlant amb un senyor que treballa en una empresa que fabrica maquinària per la indústria agroalimentària i que té una empresa, té vàries, però té una Alzira, i jo li vaig preguntar què tal la fàbrica, i em va dir no, la fàbrica bé, diu, ha entrat un pam de fang, diu, però això és neteja i punto. Diu, el nostre problema és que tots els proveïdors, que eren petites empreses que estaven al voltant, han quedat arrasats, absolutament arrasats. Ja. És a dir, que ara hi ha dos problemes, i segueix això amb l'exemple, els seus proveïdors han quedat morts, morts arrasats, i ells s'han quedat sense proveïdors, amb la qual cosa han de buscar nous proveïdors. És a dir, el problema que té un desastre d'aquests, deixant de banda els morts, parlo del tema econòmic, és les destrosses que causen i les implicacions que té posteriorment, en el sentit de que no pots produir.
Clar. Bé, Santiago, gràcies. Recordem que el pla de Sánchez per la Dana fins a 60.000 euros per refer la casa i 10.300 per béns personals. El president del govern espanyol va anunciar aquestes mesures per valor de 10.600 milions d'euros en la primera fase d'un pla per al País Valencià. Segur que en tornarem a parlar. Moltes gràcies, Santiago. Niño Becerra, una abraçada.
Molt bé, bona tarda.
Les empreses del demà comencen avui.
A CaixaBank Day One, el nostre servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors, connectem amb l'economia de la innovació i adaptem la nostra oferta de serveis per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores. Més informació a caixabank.cat/dayone.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.